La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, l'últim dia de l'any i per a nosaltres, per als que sempre hem fet lo mateix, el dia 31, pues anàvem al cementeri, portàvem les flors natural, ja havíem limpiat les casetes del cementeri i tot lo més arriscat que fem era això. Bé, pues avui la cosa ha canviat i esta nit arriba la nit més terrorífica de l'any, sí? Pels jovens ja és aixina. Però cal dir que és la menys segura. I per això un ampli dispositiu de forces i cossos de seguretat de l'Estat han coordinat amb totes les administracions i velaran perquè aquest dimarts en la nit grans i menuts puguen gaudir d'esta festa sense que n'hi hagin altercats. Festa que ha acabat instal·lant-se i fes-se l'ama. De fet, la sala de tensions de telefonades del 112 reforçarà l'atenció en un increment mitjà del 7% sobre la plantilla de servei. I així podem donar respostes a aquestes possibles incidències que puguen derivar-se més de lo habitual, ja que se celebra la Vespra de Tots Sants, que si parlarem d'una Vespra de Tots Sants no ocorreria, però estem parlant de Halloween, de lo que avui està tot el món ben pendent i és de passar una nit de festa. En total seran 116 persones entre operadores de sala i coordinadors els que atendran qualsevol altercat que puga sorgir contra els 108. Que és habitual en un dia ordinari. Bé, tampoc se n'han passat molt, de 116 a 108, vaja, però ens ho han enviat i nosaltres ho tenim que dir. En aquest mateix sentit, la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana ha dissenyat un dispositiu operatiu específic per a reforçar la presència policial en ciutats grans. S'iniciarà aquest dimarts a la vesprada i s'estendrà fins dimecres i al matí. I en aquest dispositiu de seguretat participaran numerosos efectius policials de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, encara que no s'ha detallat la xifra d'efectius. Sabem que en el telèfon n'hi haurà de 108 a 116, però no sabrem en com s'incrementarà els cossos de l'Estat. La Conselleria de Justícia i Interior, a més, ha recordat als locals d'oci l'obligació de complir la normativa vigent en matèria de locals i espectacles, molt important. Recomana extremar les mesures per a prevenir incendis durant l'esta festa, la festa d'esta nit. En fi, tal com ha assenyalat la Generalitat, en un comunicat, molts dels locals transformen els seus ambients amb decoració que poden resultar altament inflamables. I en aquest sentit s'aconsella evitar la decoració amb materials que puguen resultar inflamables i mantindre ben senyalitzades i accessibles tant els elements d'extinció com els d'eixides d'evacuació. Val, la meva recomanació seria no deixar obrir ningú local que no complisca aquests requisits, perquè tot el món se n'haurà anat a comprar decoració no apta, perquè és aixina, jo no m'ho crec, que tots hagin anat a aquesta decoració, no m'ho crec. Jo recomano, o sigui, jo el que faria seria no deixar que s'obrira sense haver passat aquesta revisió. D'altra banda, també es recorda a la ciutadania que estan prohibides les bengales o artefactes pirotècnics en interiors. I això ja és que me queda grandíssim. És dir, que tu des del local pots tirar una bengala o un artefacte de pirotècnia. En fi, que els clients han de seguir en tot moment les indicacions dels responsables i no obstaculitzar les vies d'evacuació. També recomana evitar el consum de drogues, l'excés d'alcohol i no conduir vehicles si s'ha consumit alcohol i guardar degudament el telèfon mòbil per evitar que te'l furten. Jo ja aquestes recomanacions les faig a la policia, bueno, els cossos de seguretat, jo lo de que no te furten el mòbil, no sé, en fi, si ho diuen, ho tinc que llegir, eh? En fi, totes aquestes coses per a que passem una nit que siga terrorífica ficticiament. I perquè el que podem fer és gaudir de Halloween. I els tradicionals de tota la vida pues hem fet el que toca. Anar a celebrar, que ens en recordem de les persones que han faltat, que estem ben pendents d'elles. I que aquest dia els portem un ram, el més bonic és que hem trobat, i que anem allí, i que ens trobem en tota la gent que coneixem, i que els saludem, i que parlem, i que mos aparem. I bueno, que cada cementari també fa la seva missa, i que, per què no, es posem les millors gales per anar allí, perquè la mort forma part de la vida, i són els nostres avis, els nostres pares, els que estan allí, i que tenim que anar i reconèixer que Tots Sants és una festivitat. En fi. Miren, i vull que senquen un vídeo del que va passar en l'Ajuntament de la Vall en un ple en el alcaldessa Tània Baños. Bueno, Valentín López és el portaveu de Vox en l'Ajuntament de la Vall d'Uxó, li va recriminar en el ple a l'alcaldessa Tània Baños que li negara la recepció oficial, que inclús no la saludarà a la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, qui també és presidenta provincial de Vox. López lamenta la falta de respecte i d'educació de l'alcaldessa socialista, a qui va qualificar de sectària. Anem a escoltar el que va passar en el ple de la Vall.
Valenciana. Le negó la recepción oficial, eso es así. Hace unos días vino la presidenta de las Cortes Valencianas, como usted sabrá, señora Baños. Hemos tenido, pues, yo hablé con usted personalmente de qué forma se podía recibir, porque al fin y al cabo es la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana. Le negó la recepción oficial, eso es así. Le negó incluso el saludo, pero creo que una representante de la ciudad, como es la alcaldesa de la Vall, creo que una autoridad, como puede ser la segunda de la Comunidad Valenciana, no creo que no es de recibo tener ese recibimiento. Y creo que así, la única libertad de expresión que ustedes entienden, yo creo que es la del sectarismo, no hay otra.
La presidente, como ella se nomena de les Corts Valencianes, es una persona homófoba que s'aparta de les pancartes contra la violència de gènere. Evidentment que no li vaig a fer una recepció a algú d'ultradreta mentre jo, com a alcaldessa d'esta ciutat nomenada per la ciutadania i en un pacte de govern progressista, estiga president d'aquest ajuntament. La presidenta de les Corts va vindre a provocar. En la quantitat d'actes que hi havia per a les festes patronals, quin creieu vostès que va decidir? Els bous. Per tal de patrimonialitzar la festa i per tal de tornar a dividir entre els buenos i els malos. No vaig a fer cap tipus de reverència a una persona antiabortista, homòfoba i que s'aparta de la pancarta contra la violència de gènere. Per què dic provocar? perquè, segons me consta, no va ser ni invitada per la festa. La va convidar vostè. Tinc molt clar el que representa i aquesta persona representa just les persones que me van denunciar per lo penal, perquè forma part del grup Acteoir, els que van se posicionar en Abogados Cristianos contra la retirada de la creu dels caiguts, el compliment de la llei de memòria històrica, i aleshores jo n'hi ha límits els quals no passe.
En fi, estem esperant si tenim declaracions també de la presidenta de les Corts, de Llanos Massó. L'únic és que alcaldessa, lo cortés no quita lo valiente, i quan arriba una autoritat hi ha que separar les ideologies i rebre-la com a autoritat que és.
Estàs a la 92.2 FM.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Este otoño tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castellón.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que de mi opinión.
Mire, anirem a parlar d'un acte que va tindre lloc el divendres a les 7 de la vesprà. I era una oració per la pau. Es deia Espíritu de Assís 2023 i se van donar es van donar cita totes les creences religioses que hi ha a la ciutat de Vila-real. Hi havia la mesquita de la Piedad de Vila-real, la mesquita de la Paz de Vila-real, la iglesia ortodoxa de Vila-real, San Juan Crisóstomo, patriarchado de Romania, i els pares franciscans de Vila-real, perquè se feia en el mateix convent dels franciscans.
I els evangèlics.
I els evangèlics.
L'església evangèlica centro cristiano.
No estava no està així a apuntar, però sí està. Bueno, els que estan apuntant més, el professor Santi Cortells, que ell, com a autoritat que és regidor i va ser convidat. Santi, si no t'haveren convidat, haveres d'anar també?
Jo crec que sí, perquè és una cosa per la que en el seu dia vaig treballar, per a que es fera, i la veritat que va ser un goig veure que n'hi havia, després d'allò que vaig fer jo fa 6 anys, iniciatives en la mateixa línia. Em va semblar totalment correcte, adequat, a més en el moment que estem vivint, i que Vila-real faça un acte com aquest, només m'enorgullís de ser vila-realenc i dels nostres valors com a persones i com a ciutat també, no? Perquè no, també es podem tindre com a ciutat.
Quan parlem d'aquesta iniciativa que tu vas tindre fa 6 anys, quan eres regidor, la iniciativa va ser presentar-se a cada una de les religions de Vila-real i intentar fer un acte com aquestes. Quina iniciativa va ser?
Sí, t'explique. A Castelló, ja fa molts més anys, es fa una cosa que s'anomena la Mesa de les Religions, i aleshores el que fan allí és que posen un tema de debat i conviden a tots els representants de les religions. Temes de tot tipus, fins i tot ètica, moral sexual, política, no ho sé, no sabria dir-te exactament els temes, sí, però qualsevol tema, sense límits.
Clar, des del punt de vista de cada religió.
Exacte, i van els representants de cada religió i donen el seu punt de vista, expliquen, parlen, i aleshores doncs, jo coneixia aquest projecte I com que jo tinc una col·lecció de bíblies, que ja ho sabeu perquè alguna vegada ho he explicat així, bastant gran, que ja portem molts anys fent-la i tal, doncs vaig decidir, a través de la Societat Bíblica, fer una exposició així de bíblies antigues, de que algunes tenien 3 segles i en tots els idiomes que poguera ser, fins i tot teníem ahí l'esquimal, teníem idiomes raríssims ahí. I com era en aquell moment el regidor de normalització, i vaig a fer així una barretxeta entre diversitat d'idiomes, diversitat de religions, la presència d'aquestes religions a la ciutat, i vaig a barrejar-ho tot i vaig a convertir-ho en un acte reivindicatiu de, del valencià en este cas, perquè clar, el que vam fer és que l'altre dia vaig veure que encenien encens, que això de la litúrgia a mi m'encanta. Un dia anem a fer un programa d'aquests que facin divendres sobre la missa, i la vaig explicar jo com a agnòstic que soc, però la vaig explicar perquè...
El significat real que té, perquè la gent com que repetim i no sabem exactament què és el que estem fent en cada moment.
Exacte. Total, la vida és litúrgia, no? I aleshores doncs, vam inventar una litúrgia que consistia en regalar-se la Bíblia en valencià i llegir unes paraules, i el representant de l'Islam en aquell moment, Mahdi, que va vindre l'imam Mahdi, ell pues, li van donar un Alcorà en valencià, que damunt està traduït per un professor d'àrab d'Alacant, vull dir que el tenim així al costat. I res, i a banda després vam fer un sopar. Ens vam asseure tots els representants de les religions i jo, en aquell moment regidor també de tradicions, ens vam asseure a sopar i la veritat que va ser fantàstic, van tindre converses impressionantment riquíssimes, imagineu-vos tots els representants de totes les confessions més importants de la ciutat allí asseguts en una taula sopant, i allí doncs per a mi, per a la meva interpretació, doncs van a ser un com es diu, una llavoreta que pues, bueno, crec que ha anat creixent i encara que és una iniciativa que no té res a veure en aquella que vaig fer fa 6 o 7 anys. No té res a veure, o sí, perquè era aquest esperit d'unir-nos tots, i en aquest cas jo en aquell cas ho vaig plantejar més en línia cultural, no? Dels arrels de la Bíblia, com ha influït en l'art, de l'arquitectura, i el divendres passat era més en un plantejament més religiós, no?
Perquè, i més de fet, en el moment en el que estem vivint, que està, n'hi ha guerres, almenys n'hi ha una guerra que diuen que és el nom de Déu, i això no pot ser, és dir...
Sí. Sí, sí. I damunt els franciscans, jo crec que és el més adequat, perquè els franciscans, ja ho he explicat moltes vegades, són els custodis de Terra Santa, per una directriu papal, i aleshores ells ja tenen experiència, perquè molts franciscans viatgen a Terra Santa i van i tornen. Encara que l'altre dia hi havia un capellà que m'explicava que el que els catòlics anomenem Terra Santa no és Israel i Aban, és més, és Iraq, és Israel, és Egipte, és Turquia, n'hi ha tot aquell territori als voltants, és Terra també Santa, és perquè espera on van passar els apòstols i els profetes i tot això. Això en el catolicisme, no? Que s'anomena Terra Santa.
El divendres ens trobem que allí estan en l'altar, el que els catòlics diem l'altar, totes les religions.
Sí, i tot és fent una pregària, que és una miqueta, pot ser la diferència en l'acte que jo vaig fer, que era més cultural, tot es van fer una pregària a Déu.
Junts.
Junts, sí, sí. I un ritual, un ritual que suposa que van acordar, molt bonic, la veritat, però, molt entranyable.
Jo pensé, quan diuen què farien cada un, el ritual d'encendre o posar... bueno, n'hi havia un ciri al mig i posaven cada un una vareta d'encens, no?
Sí. Sí, perquè l'encens en totes les confessions és com una ofrena a Déu, és com el fum que puja, on puja el fum? Puja cap amunt, és com un símbol.
Ho convoca el pare guardià del convent, que és el pare Àngel, i tots li responen afirmativament, i ojo, tu vas, si eres d'una altra religió, és a dir, tu vas a un templo catòlic, perquè jo imagine els àrabs, per exemple, és un pas molt important entrar dins d'un...
Sí, però jo, pel que sé de les religions, no n'hi ha cap problema en entrar en un Si mentre et deixen entrar, no? No sé els detalls de cada religió, però entenc que totes les confessions pensen que Déu és omnipresent, per tant, pot estar dins d'una església, dins d'una mesquita o dins d'una sinagoga o enmig del carrer, no?
Per exemple, tu me dones el teu punt de vista, jo t'estic donant el meu, jo estic pensant en l'altar, com se suposa que se celebra la nit en el que mor Jesús i està a la taula, perquè això és l'altar on està allí gent que no reconeix un altar com a tal i està allí i fa aquesta pregària.
Bé, no és del tant així, perquè, per exemple, l'islam sí que reconeix el que ells anomenen les religions del llibre, jo no sé ara la sura, els versets de l'Alcorà en els que diu això, però sí que es diu, el profeta Mohammed els diu que han de respectar a aquestes confessions, que és el cristianisme i el judaïsme, sí que els convida a respectar, crec que els anomenen així, les religions del llibre, i per tant quan parlem de respecte parlem de moltes coses, no? Parlem, entre altres, de a veure, cadascú té la seva creença, lògicament, però sí d'aquesta concòrdia que pot ser en un altar o pot ser en un,
però dona compte
una taula qualsevol.
El punt de vista meu, de veure allí, i el punt de vista que estàs donant-me. Per cert, heu organitzat la tercera orden franciscana seglar que pertany als franciscans. Mm-hmm. Val?
Sí, sí.
I clar, tenim els dos musulmans, els dos àrabs, sentats junts, perquè així hi ha dos mesquites, mm-hmm. I ells ho prega, suposa que el que va fer el primer, que va llegir un text.
Sí, crec que era sobre la pau, fent al·lusió a uns textes que parlaven de la pau en l'Alcorà, sí. El segon
fa un cant.
Un càntic, que això sí que crec que és interessant explicar-lo. El que fan és una recitació que es diu, que si heu viatjat als països musulmans, doncs ho sentireu, no? Que quan es fa la crida a la mesquita o per la ràdio, doncs el que fan és cantar els versets de l'Alcorà en àrab. Però un dia ho explicaré. Així també nosaltres ho fem, l'Evangeli, la litúrgia diu que s'ha de cantar. Moltes vegades les litúrgies així més, com diria, més cerimonials.
La fem cantada,
es fa cantada,
la missa.
Sí, sí.
Veuràs, jo anava...
Tot això té un origen comú, evidentment.
Quan vaig sentir l'àrabe, el segon imam de la mesquita, que va cantar, a mi em recordava a un cantejondo. Mm-hmm. És dir, i vaig pensar, claro, per allò de l'Àndalus, és dir, en aquest moment a mi me resultava familiar aquest cant.
Mm-hmm. Sí, és possible, no vull entrar en terrenys que ara mateix no sabria dir-te si ve d'ahir o probablement haurà tingut alguna influència, no ho sé, però al final ho tenim pròxim.
Vull dir,
vas
tots
a Granada
anys,
i ja vas a visitar l'Alhambra i veus l'islam i els versets de l'Alcorà per tots els llocs, i això està dins de l'estat espanyol.
Tu vas a Borriana i l'arquitectura és...
Sí.
Te la diu. I després van passar als ortodoxes. Els ortodoxes porten un sombrero així arredor, tots de negre, una creu enorme. Mm-hmm. És com que van molt adornats.
Sí, el representant és el parinte Aurelian, és a dir, el pare Aurelian en romanès.
Hi havia dos.
N'hi havia dos.
Dalt del...
Crec que és el... pues igual que en una parròquia sí... No, crec que és retor també. De vegades en una parròquia tenim dos capellans, no teníem un i ja està. El pàrroc i l'ajudant del pàrroc, els dos són capellans.
Sí, el titular i el que no és titular, no?
Un fa la missa de matí, l'altre de... No ho sé, no sé exactament com es distribuiran, però jo després de la litúrgia que vaig estar, que també ens van convidar el diumenge, que estava l'alcalde, estava la regidora actual de tradicions, estava Irene de Vox i estava jo. Estava
per cert, en l'antic patronato
de la
Consolació.
Sí.
Que allí n'hi havia una església.
Sí, doncs ara s'ha consagrat com a altar ortodox.
Sí.
I ens van convidar al ritual. I jo dels ortodoxos i de totes les religions, i ara ho dic com a... Bueno, no puc dir com a veí, perquè realment estan en l'oposició, estan en el govern, crec que representa una miqueta l'esperit de la ciutat i la ciutat, no? i tots, de totes les religions, m'han convidat a moltes coses, vull dir, a les pregàries i, als, i a dinar i a sopar, i tots han tingut, jo ho dic ara sí que pot ser una miqueta com a representant de la ciutat, una acollida total en mi, eh? Com la vaig veure diumenge passat també en l'alcalde, els regidors i en mi, vull dir, estaven tot el temps pendents de nosaltres, de que estiguérem, de que estiguérem bé, de que estiguérem entenent el que allí s'estava fent, eh? Explicant-nos.
És molt pareguda a la missa nostra?
Un dia, si vols, les compararem una miqueta, perquè jo els ortodoxes, és com si fora l'església catòlica antiga. Per
clar,
això
és la sensació que
me
va donar.
I n'hi ha coses de la teologia ortodoxa que, perquè les conec, doncs sí que les puc anar interpretant. I, per exemple, el ritual que van fer el diumenge passat, que era el de consagració de l'altar, és idèntic, per no dir igual, al catòlic, i ho dic perquè jo l'he vist. Quan es consagra un altar, ells tenien un quadraet, que era un tros que li faltava a l'altar, i en esa llosa se fiquen les relíquies.
Sí.
Que encara tinc el dilema, que ho he de mirar, que ens van dir que eren les relíquies de Sant Tiberio. Jo no sé si era Sant Tiberio o Sant Tiburcio per el tema de la traducció, però bé, ja ho averiguarem, perquè vull saber a qui està consagrada. En principi era Sant Tiberio. I llavors se posen les relíquies dins de l'altar, allí, i pot ser d'un sant o de més d'un sant. Per cert, en el món del catolicisme, unes molt buscades són les de Sant Pasqual.
No, no, duplicades precisament... i triplicades i...
Sí, perquè pobre Sant Pasqual van...
Sí.
Això ja ho vam explicar un dia, també. Aleshores, es fica ahí la relíquia i després es fica la cera, que vaig veure, vull dir, vam dur l'olla, en la cera i calenta, la fiquen, la setgellen i fiquen la llosa damunt i després ja comencen a ungir, no?, en l'oli, tot l'altar sencer. Doncs idèntic al que es fa en el catolicisme. L'únic és que crec que és una miqueta més llarg, dura més temps, però bueno, allí vam estar 5 o 6 hores. Crec
sí,
que
van dir que va ser molt llarg. Quan va parlar, que, com li diuen al de la Iglesia Ortodoxa, has dit tu el nom, a mi no m'heis.
Parinta Aurelia.
Vale.
Sí, és el párroco.
Bé, a mi, bé, normal, però sí me va agradar molt el cor quan va començar a cantar.
Sí. Ells tenen un cor...
Ojo, molt ben estructurat, eh?
Canten, també s'ha de conèixer, no?, una miqueta les cançons ortodoxes. Jo una que he ficat així alguna vegada és l'Agni Parthene, que està dedicada a la Mare de Déu, i és una pregària, una poesia religiosa, i que literatura també s'estudia. La literatura religiosa en valencià ha donat autèntiques meravelles de la llengua, no? I l'Agni Parthene, que està en grec, és una, no? Perquè ells tenen patriarcats, eh? Això ja puc explicar més en profunditat. Nosaltres tenim el Papa de Roma, que és la màxima autoritat religiosa del que els ortodoxes anomenen l'Església d'Occident, o a vegades he sentit anomenar-lo el patriarca llatí, perquè nosaltres som llatins, som romans, no?
Sí.
Una cosa curiosa que tenia així apuntada és, creuen el que s'anomena la pentarquia. O sigui, no n'hi ha un papa, n'hi ha els patriarques dels diversos patriarcats. La pentarquia són els 5 patriarcats fonamentals de la història de la cristiandat, que és Antioquia, que està a l'actual Turquia, Alexandria, Egipte, Jerusalem, cada seu té un patriarca, Constantinoble i Roma, Constantinoble és el que va caure, no?, en el, que és en el Tirant-lo Blanc, constantment, perquè de fer el Tirant-lo Blanc el que va és a ajudar a Constantinoble contra els sarraïns, no?, i tota aquesta història. I, per exemple, en una de les decoracions curioses, és que en els ortodoxes tot simbologia, Això en el catolicisme també està, però ho hem perdut una miqueta. Està l'àguila bicèfala, que cada cap és una seu, una és Roma i l'altra Constantinoble, per tant representa la unió entre l'imperi, el sacrosant imperi romà cristià de Roma i Constantinoble, per això té dos caps, Per tant, vull dir, i la litúrgia és, per exemple, la que fèiem en llatí antigament, s'assembla moltíssim més que la moderna. Un dia parlarem de per què tenim una litúrgia moderna i no l'antiga. Això un dia, si vols, ho expliquem.
I després ens va tocar a nosaltres que era l'única religió que tenia una dona assentada al costat. Que a mi això me va aparèixer...
Sí, és curiós perquè, de fet, sé que els evangèlics tenen pastores també. Però, clar, en concret els evangèlics, doncs serà perquè ara, jo què sé, li haurà tocat a un home. Però sé que ells, perquè jo en el pastor Paco parla moltes vegades, ells tenen pastors i pastores. De fet, així a Vila-real, en els anys 80 tenien una pastora, que va faltar no fa molt.
I el guardià del convent, el pare Àngel, va fer que parlara la jove que tenia al costat,
sí,
perquè ell ha estat i els seus pares perseguits,
sí,
al,
sí,
seu país.
Ho va explicar, sí, sí. Sí, és una de les coses que pot ser per això...
A Xina.
A la Xina, sí, sí.
És a dir, clar, i a mi me va parecer, des del meu punt de vista, com que era... la veia que estava com més, no ho sé, més pròxima, que també, a veure, juguen en ventatge en mi, però el fet de veure a una dona, a més, que seus pares han patit moltíssim per culpa de processar la religió i que donar testimoni, el pare Àngel, va pareixer molt bonic, eh?
Sí, jo també ho vaig veure molt bonic perquè hem d'estar agraïts i contents que a Vila-real, en la nostra ciutat, no només cadascú pot practicar lliurement la confessió que considere, sinó que a més d'aquesta llibertat, entre les diverses confessions tenim comunió, ens podem trobar en una taula o fins i tot en una església o en una mesquita, i en aquest cas jo sóc agnòstic, però que plegats junts podem parlar al mateix Déu, perquè al final és parlar en Déu, no? I que no passa res, que som veïns, som germans, perquè som germans perquè vivim en la mateixa ciutat, i que ens podem asseure un al costat de l'altre, reconeixem-nos i per què no, també valorant la riquesa que dona aquesta diversitat,
jo
des del respecte, no?
Que d'aquesta imatge el que puc traure és allò de que nosaltres no volem la guerra, volem la pau. A més, hi ha gent que se li persigui encara, jo la tinc així al meu costat, i així és ella la que ho conta i és ella la que ho diu, i és dona i està en un altar catòlic.
Sí, sí, sí.
O sigui, jo vaig veure aquests punts que a mi m'han llamat l'atenció. No sé si tu en què te vas quedar d'aquestes coses.
Jo em vaig quedar en tot, perquè el vaig veure un acte preciós, bonic, i pensava altres guerres del món, que per sort, que poden ser referent també per el que està passant ara, de que tot pot acabar bé. Per exemple, el procés de pau a Irlanda del Nord, que n'hi havia una guerra oberta... de segles entre catòlics i protestants, i que es va fer un procés de pau que va acabar bé, que crec que l'actual alcalde de Belfast és catòlic, però ell com a alcalde també va als actes litúrgics dels protestants,
que és
de forma normal.
És que quan és alcalde, tu pots
ser
catòlic per a tots,
o musulmà, que tu consideres, però quan representes a la ciutat, representes
a tota la ciutat.
Minories i majories.
Sí, sí. I després, pues, els últims van ser els evangelistes, que jo desconec, i no sé molt bé quins punts tenen en la catòlica, en l'ortodoxa, no sé ben bé.
Mira, és una religió que els evangelis ara mateix, si contem també la de l'església dels gitanos, que es diu Filadèlfia, 1, 2, 3, 4...
Així tenim església de gitanos?
Sí, clar, està a prop del pont de Santa Quitèria.
No se va convidar.
Així a Ràdio Vila-real han vingut, en la guitarra, a tocar la guitarra.
Clar, és que a mi...
Ja fa anys,
Pues jo pensava que els evangelistes... els confundia, confundia.
El pastor Paco...
Sí.
I la... Entre cometes, la religió dels gitanos és la mateixa.
Clar.
L'únic és que això és molt característic dels evangèlics. Ho haureu vist en les pel·lícules americanes, que n'hi ha esglésies de negres...
Sí.
I que tot és a l'estil dels negres i el,
sí,
gospel.
Sí,
i...
sí.
Perquè l'església evangèlica ells fan el que s'anomena la... No sé com anomenar-lo, la inculturització, és a dir, adaptar l'evangeli a la cultura però adaptar-lo totalment. També la seva expressió, la manera d'expressar-se, de parlar, de tot això, no?
Sí.
I aleshores, en el món gitano, això ha tingut molt d'èxit. De fet, crec que un 70% o més dels gitanos espanyols són evangèlics actualment.
Clar, és que jo estava jo pensava que eren els mateixos.
Sí, sí, és la mateixa confessió, però vull dir, esta és com una missió per als gitanos i l'altra doncs no ho és per a, no ho sé. De tota manera, jo això també és molt delicat de dir, perquè jo quan parlo de vegades en el pastor d'ací de l'església de Filadèlfia sempre em diu, però a la nostra església pot vindre qui vulga, perquè faltaria més, som cristians i no podem separar entre uns i altres. Però sí que la manera d'entendre-ho evangèlica és com una missió adreçada culturalment a les seues característiques, tradició cultural, llengua, perquè jo me recordo un dia que estaven en la fira de les llengües que me van convidar a València i estava la Bíblia en idioma gitano, allí traduïda, i estaven ells ahí, en l'església de Filadèlfia.
De totes aquestes religions, pot ser la més gelada la nostra? Bueno, la meua, la catòlica?
No ho sé, no sé què dir-te. També el catolicisme també és variopinto, vull dir, també té moltes formes diverses d'entendre'l i de, saps? Els més ortodoxes...
La més encorsetada. Els ortodoxos són més encorsetats que els catòlics.
És que jo estos clichés en les religions jo no els gaste mai, perquè no crec que siga així.
Perquè has vist de tot? Has vist sí, la mateixa religió que és diferent?
A veure, dins del catolicisme no sé si és el mateix un neocatecumenal, un Kiko, que diuen, que un... no ho sé, que un...
membre numerari de l'Opus Dei, per exemple. Un membre
tots
numerari.
Són catòlics, però tampoc tenen tots exactament la mateixa interpretació del que significa ser catòlic. Per tant... no sé, jo crec que no n'hi ha res. Es tracta de conèixer-nos.
Pues jo tinc la sensació de que molta gent haver anat, si s'haver enterat abans de que anava a fer-se exacte, de que se donaria cita en un moment com este, allí, tots junts.
Però és el debat, jo ho entenc, que sempre diuen, s'hauria d'haver fet més difusió. Home, vosaltres la feu en esta casa... però de vegades ja no saps què inventar-te per a fer més difusió.
Pues jo, per exemple, parlaria, per això t'ha dit, Santi, tu ho has viscut, ho vas viure en mi, parlem d'este tema. Mm-hmm. És dir, això són coses que no se viuen més voltes. És dir, nosaltres hem sigut testics d'aquest fet que no sabrem si se tornarà a repetir.
Jo espero que sí. Vull dir, jo quan el vaig fer aquella vegada fa 6 o 7 anys, no el vaig fer per quedar bé un dia, o sigui, el vaig fer com a això, com a inici de... Jo recordo, jo dic, ara vos he assegut en la taula, però jo ara... Jo, els polítics anem i venim, no? Doncs
pues, aguarda, però... quan van dir ens donàvem la pau, claro, vamos a darnos la paz, con... jo no sé ells com se la donen. És dir, nosaltres sí que hi ha un moment en què ens donem la pau, ells, hi ha un moment en la missa, per exemple, ortodoxa, que es sí. diuen els evangelistes també,
sí, sí, sí.
Pues és que no sabien ni papa eren els àrabs, perquè el del costat estava tot el rato intentant donar-li la pau a l'àrab, i l'àrab hasta que no es va posar la mà al cor.
No ho sé, sí, se posa la mà al cor, això és un símbol evident, no?
Però fica't com al final les enteníem tots, el que volíem
sí,
dir.
Sí, sí, sí. Però vull dir, la pau, no sé si n'hi ha un moment de la, entre cometes, la litúrgia musulmana o islàmica concret, però quan hem anat, per exemple, quan trenquem el Ramadam, jo crec que ahir el desig fonamental és la pau, perquè és un àpat, no? I de fet, per cert, a veïns, perquè jo he estat moltes vegades al trencament del Ramadan, veïns, polítics, ells conviden a molta gent representant del poble i ens asseguem a la mateixa taula i a menjar en ells, en aquest esperit d'això, de ser bons veïns, de respectar-nos, i suposa que aquest és el moment de la pau. Que per cert, en això culturalment també som molt pròxims, perquè no sé quantes vegades em van oferir té i més menjar per a que no tinguera vergonya de menjar, igual que una mare. Igual,
bueno, igual. Pues en el que vam viure divendres, jo va haver un moment que vaig pensar, van a passar la bandeja?
Home,
Com saber en què edat? Clar, perquè... com saber en què edat, no? Que...
No tinc ni idea. No sé
els ortodoxos si passen bandeja?
A veure, les, d'això que he estat, no recorde jo de que passen bandeja. En els evangelis sí que ho he vist, passen una cistelleta, que no es veu, fiques la mà dins i
sí,
no es veu.
Sí, jo també, en Pamplona...
I sempre avisen, perquè he anat diverses vegades. És que no sou de la comunitat, no vos en queu obligats, eh? Perquè això és una cosa, però a la comunitat, tal... Doncs
pues en, sí. En Pamplona, en una iglesia de, bueno, de l'Opus Dei, passen com una... com una, una sí, com bossa.
Una bossa.
Una bossa. Drap, sí. I jo, claro, no sabia ben bé, no? I se la van passar. No n'hi ha una persona que va en la bossa. I jo pensava, si jo sóc l'última, que faig en la bossa? Perquè, claro, tu és la primera que arribes...
Clar. No, a veure,
i vas donar compte que la deixen al costadet, eh? I dic, sí. Bueno, ara ja sé com se té que fer.
Sí, quan vas a un lloc així has, pense jo, no? Que has d'intentar respectar i estàs ahí convidat, vull dir, has de respectar.
Però
el
fija't
màxim.
Quantes coses ens perdem per no voler anar o per no sentir-nos part a lo millor d'altres coses. Al final és una manera també de conviure en altra... en altra gent, en altres formes de pensar, que al final tots volien el mateix, la pau.
Sí, sí, sí. I a més, moltes en història, que ja alguna vegada he parlat, dels evangèlics estaven així ja en època del franquisme, eh? I van patir persecució a Vila-real, alguna vegada ho he explicat, durant la dictadura i tot. El que passa és que molta gent igual s'ha enterat ara mateix, que porten tants anys així, no?
Per cert, vas començar una mica més tardet perquè els àrabs estaven resant.
Clar, és que això ho vaig pensar jo perquè era divendres, tá? Era el seu dia
sagrat. I clar, jo
diria,
ui, pues sí, no són sí. Puntuals. Jo ja. Pensava, que raro, no? Si havíem quedat a les 7, hauríem de... I no, no, van tindre que estar esperant que acabaren... O sigui, allí vam ser respectuosos quan el cor de, dels ortodoxos volia tocar el cor catòlic, es va retirar... Ojalá, sí. I sempre foren les coses així, no?
Home, també els franciscans jo crec que és el lloc més adequat, perquè es veu que hi havia un precedent als anys 86 en el qual ja es va fer una cosa pareguda, i crec que va anar el papa també, no, no ho sé cert ara.
Estava la religió budista també reunida en Assís.
Assís, sí, sí, i diguem-ne que aquell moment va ser mític, perquè clar, antigament això de juntar-se el màxim líder d'una religió a l'altra era com un sacrilegi o una cosa així.
Tal volta ara es començarem a veure un mes, Santi. Jo crec que aquestes noves generacions que tenim es comencen a ser més tolerants.
Espere, perquè al final aquest coneixement és història nostra.
Claro.
L'islam està a la història d'Espanya i conèixer-lo és enriquir-te. L'església evangèlica també està. Vull dir, a veure a qui cremaven durant molts segles, i perdoneu-me que ho diga així.
Clar.
Normalment era perquè eren protestants, encara que no ho foren, però està bé conèixer-lo. I també, evidentment, per descomptat, el catolicisme. Vull dir, això s'ha de conèixer. Jo recordo sempre comentar un company que era professor d'història de l'art. Diu, és que un alumne m'ha ficat senyora parlant en un àngel. En una visitació. I dic, és que una visitació és una visitació, no? L'àngel va dir a Maria, clar, no? Una senyora parlant en un àngel, a veure, vull dir, no fa falta que cregues, no? Però almenys que conegues.
Claro.
Són coses diferents.
Però el tindre curiositat per aquestes coses...
Una anunciació, ja ho he dit jo malament, una visitació, una anunciació.
Fa que, bueno, pues que parlem, quan vivim aquestes experiències, jo penso que també tenim que contar-les, Santi. Sí. Gràcies. Mira, va donar la casualitat que estem els dos i jo dic, pues, Santi, persona ideal per a poder parlar d'aquestes coses.
Sí, m'has enganxat, però bueno, un plaer.
Gràcies per haver estat així, Santi.
A vosaltres.
De equipaje, de que te arregles para mí. Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es. And I don't ever wear a suit and tie, I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance?
Miren, y el Partit Socialista de Benicàssim denuncia la falta d'inversió i la degradació que sofreix el passeig marítim en el tram comprès entre el Torreón i Boramar. Segons explica la portaveu socialista Paloma Pascual, el nul manteniment municipal es fa evident especialment en la falta d'enllumenat, i és que només en els últims mesos han desaparegut 15 punts de llum avariats o en mal estat. Els fanals que presenten els problemes se retiren i no reposen, la qual cosa deixa en penombra grans zones del passeig o molt transitats al llarg de l'any. Pasqual assenyala que el passeig marítim és un dels principals postals turístiques de la ciutat i adverteix que el seu actual danyar la imatge, el seu estat actual i el prestigi de Benicàssim com a destinació turística. I la Unió Llauradora ha sol·licitat al ministre d'Agricultura, Lluís Planas, que promoga davant les instàncies de la Unió Europea l'homologació i uniformitat dels criteris inspectors relacionats sobre els productes agraris i alimentaris importats en tot el món de importats en tots els punts d'entrada en la Unió Europea, davant el fet que determinats operadors eviten entrar pels llocs espanyols derivant la seva mercaderia cap a uns altres amb controls menys rigorosos. Aquest mateix escrit s'ha remès també al Comissari Europeu d'Agricultura i a la Comissària Europea de Salut Pública, de Salut i Política de Consumidors, a fi de que siguin coneixedors d'aquesta situació i prenguen mesures. I el portaveu del Partit Socialista del País Valencià, la Diputació de Castelló, Samuel Falomir, ha presentat formalment un escrit sol·licitant a presidència la convocatòria urgent d'una junta de portaveus en la qual s'informe detalladament sobre les línies estratègiques dels pressupostos per al pròxim any. Des de les files socialistes critiquen que fins a la data la informació és escassa i està generant inquietuds i desconcerts als ajuntaments que esperen conèixer entre molts punts les transferències provincials per ajustar els seus comptes del 2024. Escoltem el portaveu Samuel Falomir.
El PSPB hem presentat aquest matí un escrit a la Diputació de Castelló per a demanar formalment una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus per tal de que se nos informe de les línies generals del pressupost de la Diputació 2024. Creiem que hi ha una falta de lleialtat, el veure com ens estem entrant l'oposició per comunicats de premsa o a través de mitjans de comunicació de quines línies estratègiques va seguir el pressupost de la Diputació. Si la Diputació és l'Ajuntament d'Ajuntaments, no té cap sentit que els diputats que estem en l'oposició no puguem saber i també puguem aportar allò que considerem que pot ser positiu de cara a la nostra província. Per això reclamem a la senyora Barragina que convoque una junta de portaveus extraordinària per a que ens explique en què vol invertir els recursos de la província de Castelló i que ens deixi i ens doni l'oportunitat de poder aportar tot allò que considerem oportú que puguen millorar i els pressupostos que en definitiva tenen que ser de tota la província.
I per una altra banda, la presidenta de la Diputació ha presentat en Sorita el Pla Provincial de Resposta Ràpida davant de Catàstrofes, una línia estratègica del programa del govern provincial per a la present legislatura. Escoltem a Marta Barrachina.
investidura com a presidenta de la Diputació vaig donar el meu compromís d'esforç, de treball i de lleialtat per esta gran terra i per els seus 135 municipis, cuidant sobretot els més xicotets. L'objectiu era deixar-me la pell pels nostres pobles i per la nostra gent i transcorreguts 125 dies estic orgullosa d'avui poder anunciar aquest nou pla que aposta per facilitar inversions des de la Diputació a l'Interior perquè viure en els municipis d'interior ha de ser sinònim d'oportunitat i no de castig, ha de ser un orgull i no una barrera. I per això avui presentem el Pla Respon, que contempla tres parts. Un pla de les superfícies, una línia de crèdit immediata davant catàstrofes i una oficina tècnica pròxima i útil que resolga i agilitzi els problemes en els municipis d'interior. Amb Diputació Respon, la província de Castelló s'alça i s'alça protegint a tots els municipis. Anem junts amb els pobles davant qualsevol desafiament.
Vilalcora fomenta la tinença responsable d'animals amb la quarta fira de l'adopció. Es celebrarà el 5 de novembre al Parc Germanes Ferrer Bou amb un complet programa d'activitats. Desfilada de gossos en adopció, paradetes solidàries d'associacions, tallers infantils, inflables, sortejos, tòmbola, etc. Amb aquest complet programa es presenta o torna a fer-se en la localitat de l'Alcora i serà en el Parc Germanes Ferrer Bou de 10 a 6 de la vesprada. Se tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació Protectora Huellas Callejeras amb la col·laboració de l'Ajuntament amb l'objectiu de donar visibilitat als gossos i als gats que es troben buscant llar on poder ser un membre més de la família. L'objectiu principal és assegurar el màxim nivell de protecció i benestar oferint un servei que garanteixi la ràpida acollida dels animalets perduts o abandonats en l'Alcora, així com una atenció integral en un centre d'acollida fins que els responsables legals el puguen recuperar o puguen ser adoptats. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Maria Fajardo, diputada provincial per Compromís i també portaveu i regidora en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia a totes i tots.
En l'últim ple vostès tenien diversos temes per tractar per urgència i ho van desestimar, no van voler, Compromís no va voler, en este cas parlo de Compromís perquè és vostè la que està aquí, que entrarà al ple, entre altres coses, era una ajuda per a una associació d'enfermetats rares i també diverses despeses d'arreglos per a la població de Vila-real.
Eren dos modificacions de crèdit, una modificació de crèdit que incloïa el que vostè acaba de comentar, l'ajuda per a l'associació Conquistando Escalones i diverses reparacions per a serveis socials que incloïen despesa en desperfectes en l'EIA, en el punt de trobada familiar, mobiliari per a serveis socials, vull dir, incloïa diverses coses, i nosaltres decidim votar en contra de la urgència d'este punt, no perquè no ho considerem urgent, evidentment que és urgent i que esta despesa s'ha de portar a terme. De fet, precisament en el torn de precs i qüestions, jo agafo la paraula precisament per poder explicar això, perquè en este ple hi ha una cosa molt curiosa que passa, que és que segons el dia, quan es tomba una urgència, se té que fer explicació de vot de per què s'ha tombat l'urgència, i n'hi ha vegades que no. En este cas no vam haver d'explicar per què havíem tombat l'urgència. Vam tombar l'urgència i, com suposa que l'alcalde, que és qui modera el grup, se va enfadar, doncs no ens va deixar explicar l'urgència. Aleshores, jo en precs i qüestions vaig voler agarrar la paraula precisament perquè considerava que en este punt, clar que el podem considerar de caràcter urgent, però per què mos havien enviat la documentació tan sols 24 hores abans, quan damunt, després en la proposta i en la comissió que s'havia celebrat tan sols mitja hora abans de la celebració d'eixe ple, que de fet el ple comença més tard perquè en eixa comissió mos endarrerim precisament perquè estem fent preguntes, perquè n'hi ha xifres que no mos quadren. I no és que no quadren perquè els números no estiguen clars, vull dir, no estic insinuant que estiguen fent trepitjocs en els números, no, però que n'hi havia una despesa de la petició que feia concretament el regidor de serveis socials, que estava desglossada en diversos imports de diverses inversions en diversos edificis, i que després eixe import passava a ser menor del que era en la proposta que feia el regidor. Aleshores, nosaltres el que volíem saber era a on se n'havien anat aquests diners, vull dir, a què havíem renunciat en quant a inversions de serveis socials, ja que precisament aquesta regidoria nosaltres la considerem imprescindible perquè és la regidoria que més ajuda a les persones de manera directa i indirecta també. Aleshores, volíem que ens esclariran certes qüestions. No podem passar-nos la documentació 24 hores abans d'un ple i que entre per urgència i que ho tinguem que assumir i punt. I després, l'altre punt que entrava per a urgència era una modificació de crèdit precisament per a demanar un préstec d'un 1,5 milions d'euros per a pagar unes sentències a les que l'Ajuntament se'ns ha condemnat. No podem tindre només 24 hores per a veure el préstec. I a més és que crec que d'una manera molt pedagògica totes les persones ho poden entendre perquè es tomba este punt. Quan nosaltres anem a demanar un préstec per a comprar-nos una casa o per a comprar-nos qualsevol cosa que necessitem demanar un préstec personal, en el banc et demanen mogolló d'informació, et demanen tot, t'analitzen tota la teua situació per assegurar-se de que vas a poder fer front, de que vas a poder pagar, de que vas... Entenc que a un ajuntament que damunt va demanar 1,5 milions d'euros, que no va demanar 200 euros, és 1,5 milions. Entenc que també li hauran demanat tota aquesta documentació per a acreditar que podem ser solvents, que podem pagar o que podem fer front, que no suposa un endeutament catastròfic per al poble. Vull dir, tot això és anàlisi perquè no podem tindre dret o no podem tindre temps a mirar-ho. Jo seguisc sense saber quina és la situació econòmica de l'Ajuntament. Sí, sé quants diners se'ns ha condemnat a pagar després dels judicis, després d'haver recorregut, fins i tot he vist algun que el Tribunal Suprem no l'ha admès a tràmit. Vull dir, tot això, tota la documentació de lo que són les sentències i per què se paguen aquestes sentències i a quins terrenys corresponen, tot això ho tenim, i l'import, clar que sí. Però per què no se pot pagar de fons propis? Quin és l'estat d'execució del pressupost actual de l'Ajuntament? Quines són les partides que tenim diners i que potser podem modificar? I en lloc de demanar 1,5 milions d'euros, poder demanar 1,2 milions. I plantejar alternatives. Si no ho podem veure, no podem plantejar alternatives, si jo no tinc aquesta informació.
Durant els anteriors 4 anys, vostès han rebut aquesta informació també 24 hores abans? És a dir, això ha sigut una pràctica habitual o és que ho han fet en este punt, en este moment en concret?
No, això és una pràctica habitual. És una pràctica habitual de l'Ajuntament que se'ns doni la informació 24 hores abans o que se'ns convoque a un ple al dia i l'hora que ells han decidit. De fet, avui mateixa, ara, quan estava pujant per l'ascensor, he rebut un WhatsApp al grup de portaveus en el que se'ns diu que el ple extraordinari per aportar estos punts de l'ordre del dia se celebrarà el dijous a les 11:45. I punto.
Però no els han enviat la informació?
Ja no és que no mos hagin enviat la informació, la informació és la mateixa que va entrar per al ple de divendres, per tant la informació la tenim. Però a mi el que em sobta és que se decidisca aixina que el ple ha de ser el dijous a les 11:45. I si jo a les 11 comencé a treballar, com és el cas dels meus companys?
Sí, sí, però en la informació que els han donat, vostès poden veure exactament cada punt d'aixòs?
No, no, jo la informació que tinc no és més ampliada de la que tenia el dijous a les 3 de l'esprà.
És a dir, per lo tant, vostès...
No puc plantejar cap alternativa, no puc saber si quin és l'estat d'execució del pressupost actual, no ho puc saber, no.
Entonces estem atrevegant el punt de partida o el dijous sí que aprovaran esta modificació?
Nosaltres ara el que ens hem posat mans a l'obra és per a tractar d'entre avui, que saps, informada a Ràdio Vila-real, que en res he d'eixir perquè tenim comissions a Diputació de Castelló, després estasprà em dedicaré a consultar quins són els tècnics que ens poden ajudar i demà plantament en l'Ajuntament per a que a veure si els funcionaris ens tiren una maneta i ens poden ensenyar algun tipus d'informació. Sí, però perquè... jo entenc que d'avui, pa demà, tampoc m'ho podran donar.
No, no, però és que, perdone, demà és festa.
És veritat.
No, és que demà és festa. Val, i a tot això, clar, jo el que me pregunte...
Té raó.
Jo el que me pregunte és si l'oposició té majoria... Per què no demanen els compters de l'Ajuntament? És dir, vostès no poden, entre tots, demanar uns compters que realment... anem a veure, el poble ha votat?
El poble ha votat, però la llei és la que és molt garantista, per això està governant un partit en minoria. La gent que, els partits que ens hem quedat a l'oposició per algunes qüestions... el entrellaçar-nos en certes coses doncs és complicat, però és ben cert que jo estic 100% d'acord en que precisament per a tindre dret a accedir a aquesta informació hauria de ser suficient en simplement en que som regidors, que la gent ens ha votat, que estem ahí representant a una sèrie de vilarealencs i vilarealenques i que tenim dret a poder aportar les nostres alternatives i tindre la informació.
Perquè, mire, vostè no se dona compte que el ciutadà al final el que està veient és una lluita política, és dir, està el Partit Socialista governant i davant hi ha tres partits, que és Vox, PP i Compromís. Uh-huh. Bé, doncs perquè com són tres partits que tenen les seves pròpies idees, la població, o sigui, la ciutat de Vila-real no pot tindre... la informació que se demana. És dir, vostè mateixa diu, jo no puc aprovar algo de lo que no desconec la informació. Entonces, vostès, si se posen per un moment estos tres partits en el lloc del ciutadà de Vila-real, de que al final no se'ns està traslladant la informació que toca?
Clar, nosaltres precisament en la legislatura passada ja ho vam fer i esta legislatura ho seguim fent. Considerem que un dels greus problemes que té l'Ajuntament de Vila-real és precisament la seva manca de transparència. Però la seva manca de transparència a mi em queda més escandalosa encara, no només quan se'ns amaga informació als regidors i regidores, que això és una pràctica habitual que nosaltres ja hem patit, sinó que existisca una llei de transparència que diu que hem de tindre certes coses publicades al web de l'Ajuntament i que avui per avui no estan publicades, començant per una cosa tan bàsica com els currículums de les persones que estem ahí assegudes representant al poble.
Sí, però se dona compte, vostè m'està dient això i jo no ho tinc en la meva mà.
No.
Ho té vostè i els altres dos partits, és dir, vostès estan en majoria i tindrien que exigir, perquè si me parla de la legislatura passada, jo entenc que no tenien majoria i per tant allà hi havia una majoria absoluta i podien fer les coses com ells creien bé o mal, creien que se tenia que fer. Però és que en l'actualitat això no és aixina. És a dir, estan traint vostès en l'oposició al poble de Vila-real. Per què? Perquè no estan exigint els seus drets, perquè estan en majoria. És a dir, hi ha 14 regidors que poden exercir la funció que els demana la població, demana
els comptes. Però per això nosaltres crec que quan anem a les comissions se tomben les coses que se'ns han donat 24 hores abans, per això nosaltres apretem precisament per a que no entren per urgència a certs punts. Crec que fem el que la llei ens permet fer.
Perdó, però lo que el poble després...
I després també li diré, i això ho pot comprovar vostè en les actes de les comissions, que Compromís precisament som el partit que pren la paraula precisament per a aturar certes coses.
Sí, però després...
Perquè si no pren la paraula Compromís, jo dubte, sent el Partit Popular, per exemple, un partit que ha tret més regidors que la legislatura passa, seguim ben com la verdadera oposició, quan no deuria de ser així, precisament se suposa que pel sentiment ideològic és Compromís. I no podem estar sempre nosaltres llançant-nos els pous dels cavalls i que la resta miren expectants i després sumen al carro.
Jo els demane als tres, només la tinc a vostè, imagine que els demés tindran que fer també una reflexió en aquest sentit. Perquè al final, els ciutadans el que volem és que estiguen les coses ben clares, no? Que què se fan els diners, que és de tots i de totes.
Efectivament.
Val? Per això li demane... perquè, clar, després de que ocorrixen aquestes coses, el que se trasllada és que és perquè vostès no volen aprovar les coses, perquè volen posar-lo pedres i palos en les rodes, la ciutat no avançarà. Ixa és la sensació que tenen els ciutadans.
No, ixa és la sensació que vol vendre l'equip de govern als mitjans de comunicació que tenen comprats. Ixa no és la realitat. Perquè si fora la realitat, quan no té voluntat de que Vila-real avance o de fer coses per Vila-real, el que fa és donar la informació als seus companys en temps i forma per a que puguen analitzar-la, puguen estudiar-la, puguen aprovar-la o fins i tot puguen aportar alguna alternativa si el que veuen no ho veuen clar.
En fi, què vol que li diga? Els ciutadans de Vila-real el que volem és quan més transparència millor i no volem tindre el mantra continuo de que no n'hi ha diners des de l'Ajuntament. Si no n'hi ha, no n'hi ha ningú problema. Que n'hi hagi, que se faci l'acció de transparència, que se digui exactament com és, i des de luego el que li demanem a l'oposició, ja que ja no n'hi ha una majoria absoluta, és que per favor, que s'aclarisquen i que demanen el que tenen que demanar, que per això les sigles se poden quedar a banda.
Sí, sí.
No sé si vol dir alguna cosa més, regidora.
Res més, que crec que per això mateixa vam agarrar la paraula en l'últim ple, vam explicar per què havíem tombat aquesta urgència, perquè nosaltres no és que no considerem necessari fer aquestes inversions, sinó que pensem que no són les formes.
Bé, regidora, doncs gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat tot això, que a voltes ens fa falta sentir-lo per a veure que, bueno, que s'està lluitant tot el que se pot. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castellón.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia, de profundis. Este salm, que és un salm bíblic, el 130, s'utilitza a la liturgia dels difunts, i diu de profundis clamavi a te domine, domine exaudi vots en mea. Des d'allò més profund, clame a vos, Senyor, Senyor, escolteu la meua veu. És la pregària també que la liturgia de les hores, els retors, fan al final del dia, abans de citar-te, que és com una espècie de mort cada vegada que ens adormim i que no sabem si despertarem, no? Perquè jo avui volia parlar una miqueta també de la mort, del dia de Tots Sants, que així es diu, perquè en valencià diem Tots Sants, no Todos los Santos, perquè ve del llatí, literal, per això no porta article, perquè ve directament del llatí, no? I en la nostra cultura hi ha tantíssimes reflexions tan boniques sobre la mort i tanta riquesa, no? Que per això l'altre dia que parlava de Halloween dia vaig a separar-ho completament perquè no vull que es barregi el que és nostre en allò que pot ser en part també nostre però que ve una miqueta per l'àmbit comercial, no? Uh-huh. És un dia, la veritat, bastant bonic, així, per a portar flors, les floristeries, estos dies es tindrà molta feina, els ciris, que també molts països es porten, este dia a la visita al cementeri, a veure a les famílies, a gent que fa temps no veiem. Jo quan faig aquesta passejadeta pel cementeri sempre em trobo gent i sempre parles. És un dia com, jo sempre dic el mateix, quan entres a un cementeri, quan te'n vas, no te'n vas com quan has arribat, perquè el mateix cementeri ja és una reflexió a nivell cultural nostre, no? El fet d'estar ahí pensant en els que estaven i ja no estan, no? jo moltes vegades em pregunto sobre la mort, i no ja no des d'un punt de vista religiós, no, perquè en lingüística sempre diem que una cosa existís perquè existís el contrari, és a dir, perquè n'hi ha la paraula obrir, perquè n'hi ha la paraula tancar. Clar. Perquè n'hi ha la paraula dalt, perquè n'hi ha la paraula baix. Perquè sabem valorar la vida, perquè existís la paraula mort, perquè existís la mort. No sabem d'ací un minut mateix si estarem així. És una incertesa que tenim ahir, però anem vivint, valorant allò que tenim i sabent que d'ací 200 anys probablement ningú se'n recordarà de nosaltres. No? Igual estic una miqueta en plan retorn, però jo crec que és important perquè els últims anys com que hem fugit de la mort, no?
Sí.
Ja, no sé si recordes un dia que parlàvem de coses antigues i una de les que parlàvem era vellar al mort en casa.
Sí.
I és com que la mort l'hem expulsat de les nostres vides i ara tot és fals alternatori, tot està medicalitzat, no n'hi ha tot el, diguem, tota aquesta visió que n'hi havia fins fa 4 dies, no? De no que la mort convivia amb nosaltres,
clar,
no?
No n'hi ha aquesta despedida en casa i aquestes hores que se tenia abans en casa per a poder-li donar aquesta despedida d'on vivia la persona abans de nacer.
Jo vaig a posar-me avui profund del tot i Ausias Marc, el nostre escriptor poeta que té carrera així, ell escriu unes poesies que s'anomenen així Cant de mort, i una d'elles es diu La gran dolor que llengua no pot dir. Si em dices, la llegiré.
Sí.
La gran dolor que llengua no pot dir dels qui es veu mort i no sap on irà. No sap son Déu si per ací volrà o si n'infer lo volrà fer bollir. Semblant dolor lo meu esperit sent, no sabent que de vos Déu ha ordenat car vostre mal o bé mi és dat, del que haureu jo no seré sofrent. I després té la tornadeta esta coneguda, que és tu esperit si res no ten de fent, romp lo costum que dels morts és comú, tor en lo món e mostra'm que és de tu, lo teu esguard no em donarà espavent. Vull dir, és que la nostra tradició està plena de reflexió sobre la mort, no? Com el Cant de mort tenim el Plat Galant este, que també diuen que està inspirat en esta poesia d'Ausias Marc, no? I que parla de l'amor, que en valencià és quasi la mateixa paraula, i la mort, sí, amb T, no? Un altre autor que m'agrada molt en la literatura és Edgar Allan Poe, que és un escriptor romàntic, no?, del segle XIX, i que és considerat el pare del conte de terror psicològic. Molta gent que li agrada aquest tipus de literatura coneixerà la seva poesia, que la va traduir al valencià Xavier Berenguel, que és El corp, on ell sempre diu Nevermore, nevermore, nevermore és, diguem-ne, com l'acabament de les estrofes, que vol dir mai més. Us llis també una de les estrofes, és molt llarga, però llegiré només una miqueta. Crec que va espessir-se l'aire, que uns àngels, volant al caire, de l'encatifat brandaven invisibles encensers. Míser, cride, Déu t'envia, valència d'àngels, metgia per la teua melangia, consol, i aquest napentès, per oblidar Leonora, veu o veu el napentès, i va respondre el cor, mai més, nevermore. És fantàstic que em deixes llegir així poesies de mort en la vespre de Tots Sants.
Però ja caldria llegir-les i reflexionar, eh?
Sí, perquè per això estan, no? La poesia és com l'arquitectura quan creem catedrals. No estem fent pisos ni apartaments, estem fent una altra cosa més sublim en la llengua el mateix. La poesia és la part més sublim. I jo crec que el dia de la vespre de Tots Sants és el dia adequat per això. Anem als nostres arrels una miqueta més. Les rondalles valencianes d'Enric Valor, que eren històries orals, que és una miqueta el que fem moltes vegades en este programa, no? A replegar allò de la cultura popular, i ell té uns personatges increïbles. Ja sabeu que a Enric Valor li van prohibir publicar una obra que s'anomenava L'ambició d'Aleix, i aleshores Manuel Sánchez Guarner, el lingüista valencià, un dels lingüistes per excel·lència, és que li anima, diuen, a escriure aquestes rondalles valencianes, que són fantàstiques, i té una dedicada al dimoni fumador, el gegant de Romaní, la bruixa safranera, o queixalets, que són tot històries que quadrarien perfectament en una miqueta com entenem un dia este Tots Sants barrejat en Halloween,
sí.
Perquè és el que volia parlar. O sigui, jo ara veig que és com que no se pot aturar. El Halloween ja ho tenim ahir, però hi ha una possibilitat en este poble que sempre ha apostat per els reisos abans que per el Pare Noel, perquè vol, és un poble que li agrada estar agafat als seus arrels, no? És una paraula que es diu la resignificació. Bueno, com no podem fer desaparèixer això de Halloween, el que proposa és, doncs, disfressem-nos dels nostres personatges populars, des de les rondalles d'Enric Valor. I després, se m'havia corregut, ara, si em permets una llicència una miqueta més en clau d'humor, no tan profunda, jo estava pensant en personatges d'ací del poble que podíem suposar una possible disfressa de Halloween. Tu has sentit parlar de l'abuela Hacha?
Sí, la iaia de l'Astral.
La iaia del Destral, sí. O la Virgen Niña, que això, molts l'hauran vist. Jo no sé què ha sigut d'esta persona, que anava en un paraigües de color blanc. No sé
sí, però,
si encara existís.
Diuen que ja ha faltat, que esta xiqueta ja ha faltat. Sí, esta dona ja ha faltat.
Sí, després n'hi havia una que deia molt la meva iaia, que era el Moti.
El Moti.
Moti, que està en la llista esta de mostres valencians que va publicar la Generalitat. No estava i jo crec que a Vila-real o ha desaparegut quasi o ja no està. Després em vaig a permetre una llicència. Els cols de Sant Pasqual, en realitat, el que fan és avisar-te de la mort.
Sí.
La tradició diu que tu li demanes a Sant Pasqual que t'avise per què. Perquè si eres un bon catòlic has de tindre temps de confessar-te, per tant de morir-te en pau, no? Aleshores no sé si algú es podria disfressar
d'això. De tindre una bona mort.
Tindre una bona mort, exacte. Que els capellans diuen la bona mort. Però no sé com te disfressaries de cols de Sant Pasqual.
La Iglesia, enguany sí que ha, vore que és imparable, sí que ha convidat als xiquets i xiquetes de que se disfressen de Mare de Déus o de Sants.
Sí, això ho comentàvem l'altre dia, en el Halloween, que es diu Holy Wins, los santos ganan, no? És com un joc de paraules. I de fet té els seus arrels, vull dir, que sembla ser que un dels motius que ens disfressem és ixe, que les esglésies pobres, que no tenien diners per a comprar escultures de sants i coses així, doncs dient, doncs ens disfressem de sants, i per això doncs va anar deteriorant-se. Bueno, va anar canviant amb el temps i avui en dia doncs és això que fem, no? Però com moltes coses, com el trick or treat, ja sabeu que el que es demanava era pregar per els morts de la família a canvi de una pasta o diners o el que fora.
Però que la Iglesia ho ha dit públicament, és a dir, hem llegit la notícia de que la Iglesia ha convidat als seus fills a disfressar-se de sants,
Clar, jo en l'àmbit religiós no tinc res a dir perquè no sóc retor, però en l'àmbit cultural sí, vull dir, jo en el tema de la resignificació, doncs home, en comptes de disfressar-nos de coses rares, anem a disfressar-nos de mostres valencians. T'he portat així uns quants. Està el Banyeta. El Banyeta és un home que té una banya, com un unicorni,
sí.
Que si el veus a la foscor, el primer que veus és això. Tot això ve d'això, de rondalles valencianes antigues. Després, evidentment, estan els gegants, que són personatges molt, molt alts i que també s'apareixen per a donar por als xiquets. Després està Musa, també conegut com el Moro Musa, que
això,
també...
Claro, jo havia... quan estàvem parlant de personatges així emblemàtics, jo recordo que el Moro Musa s'ha parlat molt així a la ciutat,
I s'utilitzava per a espantar els xiquets. Bueno, el Moti vaig estar investigant, perquè és que la meva àvia em deia això. Si no t'adors, vindrà el Moti.
El Moti.
El Moti és un cognom jueu.
Ah.
I sembla ser que ve d'un rabino històric que es deia així, seria... El Moti. I era, vull dir, en el tema de la convivència entre les tres religions, és una cosa evident que als xiquets doncs, els espantaven en les religions que no eren la seua, no?
Uh-huh.
En este cas, la jueva i la musulmana, uh-huh. El Moti i el Moro Musa. D'ahí ve una miqueta esta història. L'home dels nassos, que realment este és un personatge que apareix a final d'any, però bueno, com és Halloween i fa por, doncs l'home dels nassos, que se li van desapareixent els nassos i li tornen a eixir més nassos i més nassos.
No l'havia sentit mai.
Sí, és un personatge... Després està la 40 mula, I diu que rep tants noms com formes per adoptar la por. És a dir, que té alguns noms més, segons la comarca, i el que fa és anar per les teulades de les cases agafant xiquets i tirant-los pedres, i espantant-los. La veritat que fa por. Té com uns peus de gallina...
Sí, sí, adopta el que vol en funció de lo que veu o de lo que imagina que fa por.
També n'hi ha les serps en cabellera. Jo no sé, a mi, jo encara me'n recordo d'anar al meu avi i els escurçons en una canya agafar-los i alçar-los per el reguer.
Sí.
Perquè si a Vila-real n'hi havia i n'hi ha, però jo crec que abans n'hi havia molts més, com es diuen, les lluernes estes que també han desaparegut quasi totes, que feien llum,
sí,
de
nit. Vaya.
I si és a passejar per l'hort i te les veies. Tenia més contacte la nit. La tarasca. La tarasca és una espècie de bestiola que recorda com a un armillo, i vivia bé de una vila occitana que es diu Tarascó i espantava el poble, i la forma d'espantar-la era fent pregàries, resant rosaris, no?
Uh-huh.
Per tant, la tarasca, les bruixes, evidentment, en general, o les fades bones, també estan les roïnes, probablement venen a la nostra ajuda en la nit de Tots Sants, quan tenim por, no? En aquestes bruixes bones. L'home del sac.
L'home del sac, sí.
Jo no recordo bé, però crec que ve d'un assassí en sèrie,
sí,
que va ser molt famós a la Barcelona, crec que del segle XIX. Ho estic dient de cap, caldria comprovar-ho. Que efectivament agafava els xiquets i els enduia en un sac. Una cosa com el sac a mantecas?
Sí, una cosa pareguda, recordo
jo. Que feia mantega en els...
Uh-huh.
I no sé si és veritat o què, però són històries que es conten i que són nostres autòctones. No,
sí,
venen,
no sé
de
si al final van fent-se més grans de lo que realment són, originàriament, que segurament sí, però sí que era de veres que este home havia existit.
Quan fa molt de vent, que això que fa el de les finestres,
sí, sí,
apareixen els gambosins. Els gambosins, que són com una espècie de pardalets que recorden a les rates penades.
A les rates penades.
Sí.
I que van adoptant formes.
Els dracs, Sant Jordi i el drac, vull dir, és un personatge mític nostre que ja sabeu que sempre representa el dimoni, el drac, i que Sant Jordi el venç, per tant, està esta lluita entre el bé i el
mal. I el mal.
La cucafera, que va arrossegant-se per terra, té com una forma de serp de tres caps, drac i tortuga a la vegada, vull dir, és la imaginació, i està, en realitat, igual que havia dit l'home dels nassos a final d'any, està apareix en temps del Corpus. Però bueno, es podem disfressar de cucafera. Jo proposo disfressar-se d'això, és el que dic, resignificació. En comptes de disfressar-se de xorraes, es disfressem dels personatges nostres.
Que realment coneixem i que no s'han de deixar perdre.
I que formen part de la nostra cultura popular. Les bruixes roïnes, a més al poble ho diem així. Les bruixes roïnes. El butoni, que és un dimoniet, i que s'emporta els xiquets que ploren i que no s'adormen, com el Moti. Si plores i no t'adors, se t'endurà.
Estive en la imatge i se pareix al Diablo de Tasmània.
Sí, una cosa així, el Diablo de Tasmània, sí.
Uh-huh.
Sí, sí. En algunes comarques, en comptes de Butoni, li diuen Toni. Ho dic per als pobres que tinguen este nom. En algunes comarques és un monstre. La bubota, que és el fantasma de Llençol, que ja vam explicar que ve de la mortalla, que li ficaven els morts damunt, també és nostra. Et pots disfressar per un camí i apareix així de colp. I després estan els donyets, los duendes, los duendecinos, els donyets que s'amaguen com els ratolins per les parets de la casa, per on no els veus. I se responsabilitza d'estos sorolls que no saps d'on venen, que has sentit un soroll a la casa i no saps quin és l'origen, o una llum, o alguna cosa que hagi sentit, doncs són els donyets. Bé.
Això també és una forma simpàtica, perquè, claro, en teoria, la nit de Tots Sants és a partir de les 12 de la nit.
Clar. Sí.
I és una forma simpàtica.
Però litúrgicament,
sí,
esta vesprada ja és Tots Sants, perquè les vespres, en la litúrgia romana, ja formen part de l'onomàstica del dia següent. És a dir, quan fas la litúrgia de les hores dels capellans ja n'hi ha reflexions al voltant d'això.
Estos il·lustracions que ens has portat ens fan les disfresses més simpàtiques, menys sèries, sombries, com és la festivitat de Tots Sants. En realitat, si tu li dones a una persona a elegir entre Halloween i Tots Sants, uh-huh, és com quan veus una pel·lícula de por espanyola i veus una pel·lícula de por americana. Sí. És a dir, jo he vist La Casa Encantada i me fartava de riure, i, sin embargo, veus La Monja Muerte i dona por. És a dir, és que tenim una forma de ser molt diferent, eh?
Sí, jo crec que potser és una miqueta més lleuger. Nosaltres som llatins, no? I aleshores... sí, jo crec que és possible que no ens ho agafem tan amb tanta gravetat, no?
Jo parlo d'aquestes dues pel·lícules perquè són les pel·lícules que ara mateix estan en les plataformes, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, jo recordo de menut que la pel·lícula que veiem molt en aquesta època, bueno, a banda de la de Halloween, la clàssica, els Gremlins, la ficaven sempre, jo recordo molt de menut. T'he portat també així Maneres de morir. Volia reflexionar un poc sobre la mort, no? Si permets, mira,
claro que sí.
Assassinat, parricidi, genocidi o etnocidi, feminicidi, per desgràcia, moltes d'estes, fratricidi, Caín i Abel, infanticidi i magnicidi. Magnicidi és quan mates a un rei o a un president o una cosa així, eh?
Va, lo de magnicidi ja, això és... Sí. És dir, no és lo mateix fer un parricidi com un magnicidi o un assassinat?
No, perquè un magnicidi és a un rei, a un alt representant d'un regne o d'un estat, i un parricidi és matar els pares, no? Genocidi, per desgràcia, doncs, per exemple, el genocidi jueu, la Shoah, per exemple, o el dels, com es diu, dels armenis. Estos, és com es diu... una neteja ètnica, que diuen, això seria un genocidi, pel fet de pertànyer a una tradició cultural o coses així. Per desgràcia ho hem tingut molt sovint. Les 10 causes principals de la mort. Un atac al cor, la cardiopatia, és la primera. L'atac al cor. Un ictus, la segona. Després, malalties pulmonars, pneumonies, la quarta, grip, etc., la quarta. Ah, i així... En esta llista no tinc la Covid, que m'imagine que haurà passat a la quarta, encara que durant un temps va ser la primera. Fixeu-vos també que esta experiència pròxima al que és la mort tampoc la tenim tan lluny, perquè la Covid ens va dur com un recordatori fa uns anys. Per
sí, però l'hem intentat oblidar el més ràpidament possible.
Sí, perquè la cultura moderna funciona així. La sida...
Que això és, per exemple, la meva filla que té 15 anys, vaig tenir que explicar-li ben bé el que era el sida, perquè esta generació serà com quan va eixir, la van patir tots tant i tot el món parla. És com que ara en este moment, i és, ojo, la quinta, la sexta causa de mort.
Sí, encara avui en dia, la sexta causa del món, eh? La sèptima seria la diarrea, els trastorns diarreics. Per això sempre es diuen, beu molta aigua, ves en compte quan tinguis, perquè et pots deshidratar, no? Però, clar, això jo entenc que és més el tercer món, en països sense recursos.
Ja veus.
La diabetis, els accidents de circulació, i jo això no sé què és, la cardiopatia hipertensiva. No sé si...
pues és el 10, té a veure en la tensió.
Ah, sí, clar.
Clar.
La tensió alta, efectivament. També varien una miqueta entre homes i dones. He vist que les dones patissen més de malalties de l'aparell circulatori i els homes, per exemple, els tumors estan més avant en causes de la mort, no? Després hi ha una altra reflexió que ja estava llegint, que és la mort clínica, perquè es veu que en un moment donat es va començar a produir amb la ciència i tot això, allò que te connecten i que no estàs mort, però clínicament estàs mort. Però biològicament encara n'hi ha, com es diu, constants vitals, eh?
Sí, el que passa és que al final, lo de la, quan estàs connectat, en funció de com te trobes, també esperen un temps prudencial.
Per si... per si es recuperes, no? Clar, després ahir es veu que va sortir a partir de això, de la bueno, que podies estar en coma, la mort clínica i la mort encefàlica, que és dir, la mort cerebral, el que s'anomena el desnonament del metge, és a dir, el que estava llegint és que antigament, claro, avui en dia molts moren a l'hospital.
Sí.
Morim a l'hospital, medicalitzats, en el mínim patiment, però abans, quan el metge dia no n'hi ha res a fer, ahir s'acabava la feina del metge, i a partir d'ahir la mort podia durar el que fora. Jo crec que molts tenim encara el record, i moltes de les nostres àvies ens ho hauran dit, jo vull que em deixeu en casa. Quan venen aquests moments durs, a mi se'm posa la carn de gallina, vull estar en casa. Per què? Perquè en el moment que el metge, això és una tradició, dia fins així, i l'únic que te quedava era esperar.
Claro, retiraven tota la medicació i hasta que el cos aguantara.
I fins que el cos, efectivament. I aleshores el normal era que morires en casa, en els teus...
Que t'anaves apagant poc a poc, i que la família també tenia ese període de temps per a despedir-se. A veure, la forma natural és una persona se fa molt major i tot el món com que va assumint-lo. I això és la forma que tot el món tenim, o almenys jo, que és la forma més suave, més normal, més natural de morir,
Que venia el capellà, bueno, encara bé, això encara es fa, i feia el que abans es dia l'extrema unció, que ara diuen que no és correcte, que s'hauria de dir la unció dels malalts, perquè clar, quan vens a fer una pregària ha de ser en esperança que et pots curar. Però fixa que fins i tot de la teologia ha entrat el pensament modern, perquè l'extrema unció era que in extremis, quan estàs a punt de morir, doncs et donen aquesta benedicció. I ara, modernament, es diu unció dels malalts, com a que la mort l'hem dissipada, fins i tot en la religió. No la volem tindre pròxima. Perquè jo recordo que ens ensenyaven que ja no es dia extrema unció, ara es diu unció dels malalts.
Pues mira, jo seguís dient-li lo de l'extrema unció, no me doné compte,
Sí, perquè tenim ahí esa... Després, els debats moderns que han eixit al voltant de la mort, un d'ells encara està molt viu, que els polítics que convidaràs així tindran diverses postures sobre això, que és l'eutanàsia.
Ui, jo crec.
I no, jo no recordo haver portat aquest tema al ple, però segurament en el ple de Vila-real n'hi haurà postures molt diverses sobre això, no? Fins a quin punt podem decidir sobre la vida o la mort, o el mateix malalt pot decidir o no. Bueno, no decidir, perquè de vegades decidís per a que l'altre execute, no? Que este seria una miqueta el dilema, no? Bé, n'hi ha un llibre que molts vam llegir durant la pandèmia, perquè la literatura existencialista jo crec que ens fa reflexionar molt sobre este sentit de la vida, de la mort. És Albert Camus, La pesta, que la va traduir Joan Fuster al valencià, és una traducció que es va prohibir i que pràcticament literalment parlava de tot el que va passar durant la pandèmia. I parlava molt, reflexionava molt sobre la mort, no? Sempre diuen que n'hi ha este contrapunt en la filosofia, no? Per exemple, Kant en la seua antropologia, quan parlava del tànatos, la pulsió de la mort, i Eros, la pulsió de la vida. Jo moltes vegades quan em pose a reflexionar sobre això a nivell personal, sí que dic, una de les coses que a mi em provoquen més problema o que no entenc més és, i què passarà amb tota l'experiència, el coneixement que ha anat acumulant al llarg del temps? Mors i desapareix, vull dir, és que desapareix tot. Clar, moltes vegades pensem en les riqueses, però també pensem en les riqueses de coneixement que has acumulat. Tot això, el teu jo, ja no estarà. El teu jo, no? Que,
clar,
i aquí diu que és una ficció, no? També.
El que dius és que el teu espírit pues és més savi i potser en tota aquesta sabidoria que tens. Però jo, per exemple, que sóc catòlica, sí que imagine que tot el que he après no vaig a oblidar-lo. Jo, perquè clar, allò de que després de la mort no hi ha res, també és un dilema que se planteja a la gent. Per exemple, jo he anat a veure l'altar mexicà que n'hi ha a la Casa de l'Oli, mm-hmm. on tenen els... perquè, a més, ella parlava més los muertitos i els posen la beuda que els agradava, el que fumaven, el que menjaven, fins i tot fan una festa la mateixa nit, perquè és una, esta cultura ho agarra com una festa.
He mirat també què diu el dret civil sobre la mort. El dret defineix la mort com fi de la vida que determina l'extinció de la personalitat civil.
Clar.
I això té unes conseqüències, no? No pots condemnar a un mort, per exemple. Això no es pot fer. Però això és en el dret civil modern, perquè en el dret antic els morts es podien condemnar i fins i tot la Inquisició es podia desenterrar i cremar.
Sí.
Perquè la condemna podia ser post-mortem, no? En el dret actual això ja no existeix, no? Clar, el dret penal tracta una mort violenta quan ha sigut un assassinat i coses així. Després, presència de la mort que he vist culturals... Bueno, un dia haurem de parlar d'això, del tarot, no? Hi ha una carta que és un esquelet en una dalla molt gran que talla la vida, l'esquelet, perquè té aquesta dalla en la mà.
I quan ells diu...
La corbella, perdó.
Mai sit la mort, no? I això és que dius com que acabes una etapa, comences una altra...
I això és la interpretació que sempre donem, però clar, s'ha de mirar el context, no? La corbella que porta és per a tallar la vida, no? Uh-huh. Esa és la funció. L'àngel de la mort, per a l'islam i per al cristianisme, es diu Azrael.
Azrael.
Després... Una altra cosa que ens anuncia la mort és una ombra negra, un esperit que s'acosta de nit, és un possible anunci de la mort, perquè en això també n'hi havia, ja, si a Vila-real ja ho he explicat que era molt important. Clar, els catòlics, en la seva tradició religiosa, pensen que per a poder estar en presència de Déu has d'estar completament pur. I si et mors en pecats venials, en mortals te'n vas a l'infern, però en venials, que és molt difícil que, diu el catolicisme, que algú no tingui algun pecat, perquè els homes som així, som roïns per naturalesa, aleshores te'n vas al purgatori de moment.
Sí, sí.
Per això preguem per les ànimes del
purgatori.
Jo recordo quan estava en el seminari encara, que de vegades em posaven al despatx parroquial i venien les àvies a demanar... les misses per la
per
família,
les animetes,
no? I al principi de la missa, doncs, els llits. Esta missa és per tal, tal i tal. Bueno, i donaven un donatiu.
I també s'encenen ciris per les animetes.
Les ciris, les animetes, sí, sí. Les animetes del purgatori.
Del purgatori. Diem animetes del purgatori.
Sí, sí, sí. Bé, què més? Bé, tot això bé, ha anat evolucionant en la Roma antiga. Doncs estava, ja ho vam explicar una miqueta l'altra setmana, la Parentalia i la Lemúria, que se celebraven al febrer i al maig, cadascuna, i que d'alguna manera la seva essència de la Parentalia i la Lemúria es va traslladar ara al 31 d'octubre i l'1 de novembre, Tots Sants, que són dos dates diferents. Tots Sants són tots els sants, entenc que els que estan canonitzats, reconeguts, i els fidels difunts, que és el segon dia, que ahir és on preguem per els morts de la família en si, no? Que això és una cosa molt romana, per tant, molt antiga, i que, clar, jo l'altre dia ho pensava, no? Halloween, clar, els celtes, per què tenien esta data? Perquè allí la mort és ara. Tu, si vas a Irlanda, encara avui dia en el canvi climàtic, a partir d'esta data no pots plantar res en un hort.
Ja.
Així encara pots plantar faves, o pots plantar altres coses, no? Les verdures d'hivern, que diem. Però allà a Irlanda, a partir d'esta data, s'ha mort tot. Vull dir,
claro.
O has tingut una bona collita durant l'any, o a partir d'ara és la foscor, per això era la transició entre la llum i la foscor, que nosaltres la podríem ficar una miqueta més avant, però es va quedar així. En el 31 d'octubre.
I així, no sé si te queda alguna cosa més per dir,
no,
Santi?
No.
I així el que fem és, la tradició, anem uns dies abans al cementari, traem tots els rams,
sí,
que tenim artificials de tot l'any, els llancem al fem, llimpiem totes les casetes, ho asseiem tot ben asseat, sí, portem les flors naturals,
sí,
les,
sí,
posem, I esperem, anem, visitem a tots els nostres difunts, ens saludem en tot el món per el carrer i demés, sí. I dins del cementari, inclús en el passeig d'anar al cementari i tornar, allò és un bullidero de gent,
està de gom a gom. De, ja he vist la làpida de t'abuelo, de ton pare, que ja està neta.
Posada
la,
i tal.
Sí, que està arregladeta.
I d'ací uns dies tornem, llevem i ses flors naturals i posem les flors artificials que estaran fins a l'any que ve.
Exacte.
És dir, això és el ritual que gastem, almenys el de la meva família. I lo curiós és que avui la meva filla esta nit se disfressarà, i bueno, també això és molt curiós, quan me va preguntar que jo de què me disfressava quan era xicot. Bueno, pues de res. I dolços que nosaltres comprem, patossans,
els panellets,
recordem.
Moltes pastisseries ho fan així i crec que és una altra de les coses, perquè clar, com demà és festiu en tot el país, doncs està molt bé en el cafè, ara que s'estila més que abans, jo crec, això del cafè, doncs és un moment per a gaudir dels dolços que molts pastissers estan fent per la ciutat.
Per cert, les teues filles es disfressen?
Avui ens havien demanat efectivament el col·legi, claro. I això, jo tot això ho he tret de activitats que fem en les escoles que van en aquesta direcció, la direcció de la resignificació. No podem evitar Halloween, està ahí, però no anem a disfressar-nos de coses americanes, anem a disfressar-nos de coses d'ací.
Que coneixem.
De les que coneixem.
Bueno, sí. Tampoc s'ha parlat de l'àngel negre, que l'àngel seria com negre. La foscor,
sí.
Que també és algo que ho tindríem...
Jo he aprofitat la impressora que tinc i els he fet alguns complements, com teranyines i coses així, que era una miqueta barreja entre una cosa i l'altra, no? Però sí, sempre...
Santi, moltes gràcies per fer-nos este repàs en contacte amb la nostra cultura i volem que no desaparega, per això hem de tindre-la ben present. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i demà ja sabeu on ens veiem, que és un lloc que n'hi haurà molta gent i multitudinari. I segur que fa bon dia, així que gaudim del dia i del record dels nostres.
Trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre.
Bé, al final la pregunta és, tu que eres més de Halloween o de Tots Sants? Cada un que disfrute en lo que vulga. Nosaltres se n'anem i tornarem el dijous a les 12 del migdia. Però ara no bon aneu, que ara ve lo divertit, perquè ahir el Villarreal Club de Futbol va guanyar.